la ment algorítmica del control i la deshumanització i la ment holística d'humanitat i vida formen la gran contraposició que el filòsof Jordi Pigem exposa en el seu nou llibre, un nou treball que acaba de publicar, editat per Fragmenta i titulat Consciència o col·lapse. L'autor es pregunta si anem cap al col·lapse o si podem encara canviar com a humanitat la consciència i retrobar el seny. Dins la reflexió, situa la intel·ligència artificial entre els reptes del nostre temps i fa fins i tot un joc amb l'acrònim IA per llegir-lo d'una altra manera, com una invasió algorítmica i no pas com la intel·ligència artificial. En altres paraules, i a partir del mateix filòsof, el càlcul mecànic d'algoritmes anul·la l'experiència o la consciència. Jordi Pigem fins i tot afirma que la capacitat d'atenció va a pitjor en la gran majoria de persones actualment, en part per causa de l'addicció als entreteniments digitals, a les pantalles, vaja. La crítica d'aquest llibre al moment actual arriba al màxim, però sempre amb esperança, amb una gran pregunta en el rerefons. Cap a on va el món nostre tan accelerat? Com podem trobar-hi orientació? Recomanem aquest llibre dividit en 30 capítols o apartats de reflexió reivindicant l'ara i l'aquí. I ho fem uns breus moments amb el mateix autor Jordi Pigem, doctor en filosofia i escriptor. Jordi Pigem, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltes gràcies. Bé, quin és el gran objectiu que té vostè quan decideix publicar aquest llibre, Consciència o col·lapse?
L'objectiu és intentar, com deies tu, posar una mica de seny en aquest món cada vegada més accelerat, més caòtic i més confós. I aleshores adreço temes d'actualitat, però sobretot faig referència al fet que el món que vivim té molt a veure amb la qualitat de la nostra atenció, amb la qualitat de la nostra ment, amb la mirada amb què l'adrecem. I avui en dia tenim aquesta atenció cada vegada més dispersa, no és que ho digui jo, ho diuen molts estudis, i ho comprovem a la majoria de llars i a la majoria de situacions. Veiem com la gent està molt més pendent de què arriba al mòbil que no pas de la conversa que estan tenint en aquell moment amb tu o el que estan fent en plena presència en l'aquí i ara.
Sí, sí.
Aleshores, és un món, el d'avui, amb moltíssimes possibilitats, però que té reptes sense precedents, i l'arribada de la intel·ligència artificial encara ho complica més. Uh-huh. Aleshores, sí, jo parlo d'aquesta ment algorítmica, que no és la part més important de la ment humana, però és la part que l'anomenada intel·ligència artificial pot imitar. Perquè el que anomenem intel·ligència artificial és tant intel·ligència com una flor artificial és una flor. No és realment intel·ligència, el que passa que ho sembla. O sigui que podríem dir que és una imitació a base d'algoritmes o una imitació algorítmica, que seria una manera també de llegir IA, imitació algorítmica. Ara bé, com això amenaça les nostres professions, les nostres relacions i tota mena de coses que fem i la mateixa condició humana, doncs també crec que és adient llegir-ho, ja que no és intel·ligència, llegir IA com invasió algorítmica. Perquè qualsevol dia aquesta entrevista, en comptes de fer-la tu, la farà un sistema de IA.
Sí, 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 podria, tal i com se'ns estan presentant les coses, pot ser. De tota manera, doctor Jordi Pigem, quines conseqüències creu vostè que pot tenir per l'ésser humà un predomini d'aquesta ment algorítmica o de càlcul sobre la humanitat? No un predomini real, perquè ja ha dit vostè que no és el més important, però sí que se sobreposi sobre l'altre, no?
El que passa és que estem perdent de vista les facultats essencials de l'ésser humà, de la psique humana o de l'ànima humana. És a dir, un món on el que compta són les coses algorítmiques, és un món de càlcul i de classificació, que és el que poden fer aquestes màquines, però és un món on s'oblida l'ètica, la creativitat, la sensibilitat, la intuïció, la compassió, l'empatia, la consciència, l'espiritualitat. Totes aquestes coses, les màquines, els sistemes informàtics, no podran arribar-hi mai. La consciència, l'espiritualitat, la intuïció, l'empatia, la compassió, etc. Poden calcular i saber veure quin seria el resultat més òptim en quines circumstàncies, el que sigui. Poden, per exemple, determinar el veredicte d'un judici, però no ho fan des del cor, ho fan calculant els inputs que se'ls ha posat. És a dir, no tenen capacitat ètica, sensibilitat ètica. Sí. Aleshores, el que és pròpiament humà, totes aquestes capacitats ètiques, estètiques, humanes, espirituals, tot això ens n'estem oblidant i estem enfocant l'educació i tota l'activitat de la societat cap al que segueix el model de les màquines. El que veiem dia a dia és que les màquines cada vegada tenen més poder i les persones menys. O sigui, estem empoderant les màquines, estem robotitzant les persones i personalitzant els robots. I aleshores, això no és el món que volíem. La tecnologia està molt bé si és una eina al nostre servei, però quan ens allunya del cel i de la terra i de la comunitat i del nostre propi cor, aleshores, en comptes de ser una eina al nostre servei, resulta que agafa el volant i ens porta a un lloc que no ens fa cap bé.
Sí. Quina lectura espiritual, religiosa o de l'ànima humana pot tenir aquest llibre, potser entrant des d'aquesta dicotomia moral entre l'ordre i el desordre, o entre allò que està bé i allò que està malament?
És a dir, en el llibre hi ha una interpretació espiritual de moltes coses, des de la tradició cristiana, però també budista, i amb referències a diverses tradicions, per mostrar que avui en dia estem en aquest món tan materialista, és el món més materialista que hi ha hagut mai a la història, i això deixa d'eclipsar, amaga les qualitats essencials de l'existència humana. I potser per això, avui en dia, tantes persones troben que la seva vida no té sentit. Per això tenim tantes depressions i tants suïcidis, perquè s'ha perdut el sentit últim de l'existència humana.
I
aquest sentit últim sempre està vinculat a alguna forma d'espiritualitat, perquè la vida humana purament biològica i material és una cosa purament, diguéssim, animal. No és vida humana plena. I aleshores, en el món d'avui, ens oblidem dels ensenyaments de les grans tradicions religioses i espirituals, de les grans tradicions de saviesa, filosòfiques, etc., i ens centrem en dades, en dades i informacions, sovint fora de context. Aleshores, diguéssim que al de sota d'aquesta crítica de la ment algorítmica, el que hi ha és una invitació a tornar a l'experiència de la plena presència en l'aquí i ara, que és d'on ve sempre la intuïció espiritual. L'espiritualitat sempre està vinculada, està connectat ara i aquí, amb el teu cor, amb el teu entorn, amb la teva situació, en comptes d'estar corrent enrere el que diu l'últim missatge que ha aparegut a la pantalla.
Doncs recomanem aquest llibre, Consciència o Col·lapse, de Jordi Pigem, amb qui hem parlat. És un llibre que té com 30 capítols, però després és interessant perquè hi ha fonts i notes, no? Moltes pàgines on vostè explica d'on ha begut per fer aquestes reflexions.
Sí, jo quan llegeixo llibres, moltes vegades m'agrada veure les fonts de l'autor. I aleshores jo també ho faig, dono els textos principals que he utilitzat.
Capítol per capítol, a més a més.
Sí, l'essencial, o les citacions originals de textos que tradueixo d'altres llengües. I aleshores això no espero que la majoria de lectors hi entrin, però de tant en tant, si t'ha interessat molt un capítol i vols saber-ne més, una primera manera de saber-ne més és anar a aquestes fonts i que t'indiquen doncs, quins llibres parlen d'aquests temes o et deixen sentir la formulació original d'algunes de les idees que recullo. I aleshores crec que és una eina que hi ha gent que sé que no ho mira, però molta gent m'agraeix que hi hagi aquesta possibilitat de continuar explorant amb el mateix llibre.
Molt bé. I per acabar, molt ràpidament, vostè en algun moment diu que el món corre el perill de ser un encanteri, si no l'interpretem bé. Què vol dir exactament, o com explicaria això, aquesta idea?
Jo començo dient que el món està sota un encanteri, en el sentit que hi ha una gran pèrdua de contacte amb la realitat immediata. És a dir, avui en dia vivim en un món de tantes abstraccions, tantes xifres, tantes presses, tant d'estrès, que l'experiència immediata de la realitat de sentir el teu batec i el batec del món cada vegada és més difícil. I també tenim tota una capa d'ideologies, d'informacions inconexes que d'alguna manera és com que embruta el mirall amb el que hauríem, embruta la finestra en la que podríem estar veient la realitat. També començo assenyalant, com hi ha molts autors del segle XIX i sobretot XX, que han assenyalat que cada vegada ens interessa menys la realitat i ens interessen més les abstraccions i les ficcions i les gràfiques amb dades fora de context, etc. Això sí, ja hi ha un filòsof alemany del segle XIX que diu que cada vegada a la gent li interessen més les representacions que no les coses mateixes.
Doncs és important.
O a la gent li agrada més les fotografies que no a l'objecte en si. La gent va, per exemple, al Louvre, on el quadre més important és la Gioconda, de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, i la majoria de la gent avui en dia no vol estar mirant la Gioconda. El que vol és posar-se d'esquenes per fer-se una selfie.
Sí.
Això és una cosa molt, molt simptomàtica, de que no
ens interessa ja l'obra d'art. Que
tens aquesta ocasió, 5 minuts de la teva vida, estar davant d'aquesta obra d'art meravellosa, però tu el que vols no és mirar-la, sinó estar d'esquenes per fer-te la selfie i mostrar que tu has estat allà. Això és també, és un tema que també surt al llibre, com tenim tantes possibilitats, però tenim tanta pressió social per tenir likes i quedar bé a les xarxes, etc, que això ens crea una sèrie d'angoixes, de pressions que ens porten a depressions.
Sí, està entès. Ho hem de deixar aquí. Gràcies, doctor Jordi Pigem, filòsof i autor del llibre Consciència o Col·lapse, de Fragment Editorial. Enhorabona i que vagi molt bé, que la difusió sigui positiva. Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu-siau.